Bon dia a tothom, són les 9. És dissabte 2 de setembre de 2023. Avui el sol ha sortit quan faltaven 2 minuts per un quart de 8 del matí per Cadaqués a l'Alt Empordà i no es pondrà fins a pràcticament 2 quarts en punt de 9 del vespre per Alcanar, a l'altre extrem del país. Avui el temps es complica al sud del país per les pluges que s'hi esperen i, de fet, Protecció Civil ha activat ja en fase d'alerta al Pla Inuncat i també hi ha avisos de perill per aquestes pluges intenses al Servei Meteorològic de Catalunya. El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre seran les dues zones de Catalunya on les pluges seran més continuades i abundants, sobretot durant la tarda, el vespre i també la nit, al final del dia. En aquestes comarques s'hi poden haver alguns aiguats i es podran acumular més de tensió, 100 litres per metre quadrat. La resta, en canvi, serà un dissabte més tranquil, amb ruixats molt més locals i sense la intensitat d'aquests ruixats al sud. De seguida ho ampliem, aquesta informació, amb el Martí Oliveres. Un dissabte en què ens despertem amb 2 nous fitxatges pel Barça, els esperats, els 2 Joaos, Fèlix i Cancelo, 2 fitxatges que es van confirmar ahir gairebé a les 11 de la nit i que el club ja presentarà d'aquí a menys de mitja hora, 9:45 del matí, i just després ja es posaran a entrenar a les ordres de Xavi Hernández. D'això se'n diu arribar i moldre. També ho seguirem, evidentment, tot plegat aquí al Via Lliure amb la Laia Coll, que serà en aquesta presentació dels 2 nous jugadors del Barça. L'últim dia de mercat també ens ha deixat 3 baixes confirmades al club blaugrana. Finalment, han acabat sortint del club durant el dia d'ahir la ja anunciada baixa d'Ansu Fati, però també, finalment, les sortides d'Eric García en forma de cessió cap al Girona i també la d'Abde, traspassat en aquest cas al Betis. Ens n'hem anat a dormir també precisament amb 3 noves incorporacions. En el cas del Girona, la ja esmentada, ara ho dèiem, d'Eric García, i també les de Porto, que torna a casa, a la casa on es va fer gran ja fa unes temporades, i la del jove colombià John Solís. Un mercat de fitxatges, altre cop, molt marcat pel xou del fair play, les palanques, els avals, i en molts casos, per tant, els equips que sembla que s'han hagut de moure més per aspectes econòmics que no pas esportius. Veurem com s'acaba traduint tot plegat en el resultat sobre el terreny de joc. Ara bé, la campanada del mercat de fitxatges d'ahir no la va donar ni el Barça, ni el Madrid, ni el Girona, ni tampoc cap altre equip de la primera divisió espanyola de futbol o de cap altra lliga internacional. La gran campanada del dia la va donar el TAT, el Tribunal Administratiu de l'Esport. L'organisme ha obert un expedient a Luis Rubiales per 2 faltes que considera greus, però només això, greus, no molt greus. Un matís que podria semblar estèril, però que és clau perquè això impedeix que el Consell Superior dels Esports pugui tirar pel dret i suspendre el president de la Federació Espanyola de Futbol pel petó no consentit a Jennifer Hermoso durant la celebració del Mundial de Futbol Femení. Decisió, per tant, polèmica del TAT, que ja ha provocat moltíssimes crítiques, i és que aquest tribunal, amb aquest pronunciament, trasllada el missatge que el fet que un president d'una federació faci un petó a una jugadora sense previ avís ni consentiment no es pot catalogar d'abús d'autoritat, sinó simplement un gest de mal gust. Això encara que aquest mateix president pressionés la jugadora per mentir i que ara la tracti de mentidera a ella, a la víctima. Queda clar, per tant, que més enllà d'aquesta decisió del TAT, alguna cosa falla a la normativa estatal si el govern espanyol té les mans lligades per poder actuar en un cas així de flagrant. Perquè ara mateix, si Rubiales no continua el càrrec, és només i exclusivament gràcies a la suspensió temporal de 90 dies que li va fer la FIFA, perquè la FIFA va ser sorprenentment diligent i es va anticipar a aquest procés intern de l'estat espanyol que pinta que s'allargarà, per tant, més del previst després del pronunciament del TAT d'ahir. I és aquest també un bon exemple de com aquest cas s'està enfocant i llegint a nivell internacional i de diferència amb l'estat espanyol. Si dijous mig món aplaudia la Valentina d'Aitana Bonmatí denunciant els casos d'abús de poder mentre recollia el guardó de millor jugadora de la UEFA, només 24 hores després, els membres del TAT demostraven que l'estat espanyol no tothom ho té tan clar a l'hora de lluitar contundentment contra les actituds masclistes. Vinga, va, que passen ja 5 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1 i sou al territori del cap de setmana.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
A hora del matí, la Marina Arbós és a la sala de màquines dels serveis informatius. De seguida repassem de què hem d'estar pendents pel que fa a la informació general, però abans repassem les novetats del cas Rubiales i del mercat de fitxatges amb el Pau Nastre.
El Tribunal Administratiu de l'Esport considera falta greu la conducta de Rubiales durant la final del Mundial i, per tant, descarta que fos molt greu. El TAT creu que no pot qualificar d'abús d'autoritat el petó del president de la Federació Espanyola, Eugeni Hermoso, però li obre un expedient per falta greu. Això implica que el CSD no el podrà inhabilitar en 48 hores, tal com pretenia arran de la seva denúncia. Tot plegat el dia que va tancar el mercat de fitxatges. El Barça va signar a última hora João Cancelo i João Félix, tots dos cedits, i va anunciar les sortides d'Abde al Betis traspassat i d'Eric García al Girona en forma de cessió. També van sortir ahir Ansu Fati i Lenglet. Ahir a Montilivi també van enterrar Porto i John Solís. L'Espanyol, per la seva banda, va cloure el mercat amb l'entrada de Keita Baldé i la venda de César Montes a l'Almeria.
I pel que fa a la resta de la informació, aquest matí arriben pluges intenses a diversos punts del país. Afectaran sobretot les comarques de Lleida i el Camp de Tarragona. És per això que Protecció Civil ha activat una alerta en el Pla Inuncat. Demanen molta precaució i no apropar-se a rieres o zones que es puguin inundar fàcilment.
Cap de setmana també en què s'espera molta mobilitat a les carreteres, l'operació tornada de les vacances d'estiu coincideix amb el Gran Premi de Motociclisme al circuit de Barcelona-Catalunya i tot plegat es pot complicar per culpa d'aquestes pluges que ara deia. Trànsit preveu que les vies més complicades siguin la P7, la C-17 i també la C-33. També hi haurà moviment a l'aeroport, especialment al del Prat, on avui, entre avui i demà, s'esperen uns 1.800 vols.
El PP i Vox arriben a un acord i també governaran plegats a Múrcia. És un pacte que arriba in extremis perquè dijous s'acabava el termini legal de 2 mesos que tenien per posar-se d'acord si no volien tornar a les urnes. El popular Fernando López Miras ha resistit fins l'últim moment, però ha acabat cedint l'entrada de l'extrema dreta al govern. Aquesta és la 5ª comunitat autònoma on els populars manaran de bracet amb Vox.
El Parlament de Catalunya recorrerà al Tribunal Constitucional la llei espanyola d'habitatge. La cambra considera que la norma envaeix les competències de la Generalitat, per exemple, pel que fa a les zones tensionades i també els pisos de protecció oficial. És per això que volen que el Constitucional revisi i tombi els punts conflictius. El Parlament ho va aprovar en el primer ple després de les vacances.
I Rauw Alejandro ha actuat aquesta nit a Barcelona en un concert marcat per la seva ruptura amb Rosalía. Una de les incògnites era si recordaria la de Sant Esteve Sarrovires i ho va fer. Va cantar per primera vegada en directe Hayamihana, la cançó de comiat que li va escriure Rosalía, i també va interpretar Beso, el tema que van escriure plegats quan eren parella.
Pel que fa al temps, com ara explicàveu, es complica el sud del país per les pluges que s'hi esperen. Seran el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, les dues zones de Catalunya, on aquestes pluges seran més intenses, continuades i abundants, sobretot durant la tarda i especialment entre el vespre i la nit. Al final del dia en aquestes comarques hi pot haver alguns aiguats i es podran acumular més de 100 litres per metre quadrat. A la resta, en canvi, un dissabte més tranquil, amb clarianes ara al matí i ruixats que arribaran cap al tard.
I què farem avui al Via Lliure, Josep Moragas?
Començarem amb tertúlia esportiva per conèixer com ha quedat el mercat amb Gemma Soler i Xavi Hernández, el periodista. Després hi sumarem Cristina Ferrer, Susana Cuadrado i Magda Bandera. Per parlar de la decisió del TAT sobre Rubiales tindrem a Jesús Abezuela, exmembre d'aquest tribunal. A partir de 12:15 estrenes amb Mariona Borrull. A 12:15 el Ho està petant tindrem a una de les cantants amb més projecció, Maria Hein, que també ens cantarà en acústic una cançó del seu proper àlbum. A partir de 1:00 Jordi Canal ens descobrirà destinacions emergents de viatges. Avui és Sri Lanka i coneixerem el mal son de Marc Serrats. Tot plegat el dia que Pepe Rubianes faria 76 anys. Per això volem saber quin és el vostre acudit curt preferit. D'entre tots els acudits, sortegem entrades per anar al Parc Aquàtic de Marineland. Per entrar al sorteig, volem notes de veu amb el vostre acudit preferit al 606-256-256. 93-889, també al nostre Twitter, @vialliure, o al nostre Instagram, on hi tenim un story.
Són pràcticament les 9 i 10 minuts del matí. I el Tribunal Administratiu de l'Esport, que dona una mica més d'aire a Luis Rubiales i eclipsa el tancament del mercat de fitxatges. I és que aquest divendres 1 de setembre era un dia marcat al calendari a tots els clubs de futbol, l'últim dia del mercat de fitxatges que, com és habitual, ja en els últims anys va tornar a ser molt intens a pràcticament tots els equips, entre ells el Barça i el Girona, els dos catalans de primera divisió, que van tancar diversos moviments importants. Tot i això, sense cap gran sorpresa, el Barça, que ja té els dos Joaos, Félix i Cancelo, tot i que s'ha de dir que un preu una mica més elevat del que es podia preveure. A més, d'Ansu també ha hagut de dir adéu a dos jugadors amb els quals en principi comptava Xavi per poder quadrar els números, Abde i Eric García. Un Eric García que precisament és un dels grans reforços del Girona, que tanca un mercat amb una plantilla més que notable per no haver de patir per la permanència i, qui sap, intentar mirar una mica més amunt. De seguida repassem i desgranem tots aquests moviments i la resta de fitxatges d'aquest últim dia de mercat, però és que abans, com dèiem, la notícia bomba del dia d'ahir a nivell esportiu no la vam tenir a cap despatx de cap equip, sinó al Tribunal Administratiu de l'Esport. El TAT va descartar que el petó de Luis Rubiales a Jenny Hermoso després de la final del Mundial Femení fos una falta molt greu. El dirigent va aprofitar el veredicte del tribunal per defensar-se de les crítiques, després hi entrarem, però amb tot plegat el Consell Superior d'Esports, que no podrà inhabilitar provisionalment el president de la Federació Espanyola arran d'aquest pronunciament del TAT, tal com pretenia Pau Bonastre.
El tribunal qualifica com a greu la conducta de Rubiales, però evita referir-se al petó com un comportament molt greu i d'aquesta manera descarta que fos un abús d'autoritat. Això té unes conseqüències directes. D'una banda, que el CSD no el podrà inhabilitar de manera immediata, tal com volia. Per tant, Rubiales podria tornar a la presidència un cop acabi la sanció de 3 mesos que li va imposar la FIFA fa una setmana i podria tornar cap a finals de novembre. A més, amb l'expedient que es va obrir ahir, la sanció serà de, com a màxim, 2 anys de suspensió i no d'entre 2 i 15, com podria haver estat en el cas que fos el govern espanyol qui l'inhabilités per falta molt greu. El TAT, doncs, només admet parcialment la denúncia del CSD. L'organisme presidit per Víctor Francos considerava en el seu escrit que el petó havia estat un abús de poder i es va escudar en la llei de l'esport, aprovada el 1990, que qualifica aquest fet de falta molt greu. El tribunal sí que veu un comportament indecorós, al qual la llei es refereix només com a falta greu.
El govern espanyol, per tant, que amb aquest pronunciament del TAT, que no pot suspendre Luis Rubiales, però sí que ho pot fer el TAT com a mesura cautelar, i això és el que li demana precisament el govern espanyol. De moment, per tant, el Consell Superior de l'Esport, que ha demanat ja al TAT que suspengui cautelarment a Luis Rubiales per evitar que pugui tornar a ser president quan acabi la suspensió que ja li ha imposat la FIFA, Joel Peña.
El ministre d'Esports, Miquel Iceta, va dir ahir que la via legal que tenen per suspendre'l és que el Tribunal Administratiu de l'Esport escolti la petició del govern espanyol i el cessi temporalment fins que es resolgui la qüestió de fons.
Como gobierno democrático que somos, tenemos que aceptar las resoluciones de los tribunales, aunque no las compartamos, y desde luego utilizaremos todos los mecanismos a nuestro alcance para que prevalezca nuestro criterio, que creemos que es el ampliamente mayoritario en la sociedad española.
A més, va explicar que sigui quan sigui que reuneixi el TAT per decidir si suspèn cautelarment Rubiales, tampoc es podria incorporar encara al càrrec. El motiu és la suspensió de 90 dies que li va imposar la FIFA fa tot just una setmana. Per la seva banda, el Consell Superior de l'Esport estudia recórrer la decisió del TAT per la via contenciosa administrativa.
Qui també ha criticat la decisió del tribunal és la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, que ha posat el crit al cel a Twitter i ha condemnat que no hagin considerat el petó com un abús d'autoritat. A més, ha assegurat que la societat necessita una resposta exemplar per acabar contra el masclisme i que el TAT no l'ha donat. Una consideració que també fa la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tania Verge, que assegura que és una decisió inexplicable i denuncia que a la justícia encara li falta perspectiva de gènere. De fet, ahir al vespre, en diversos punts de l'Estat, hi va haver concentracions en contra d'aquesta decisió del TAT, hi va haver manifestacions de protesta a Madrid, a Sevilla, a València, a Barcelona, a La Corunya i també a Motril, a Granada, la ciutat d'on és Rubiales. Més enllà de demanar al TAT que mogui fitxa i suspengui Rubiales, però el món El Mundo proposa una altra via per apartar-lo de la Federació Espanyola i que també sembla que el Consell Superior de l'Esport també està pressionant perquè tiri endavant, i és que en un article diuen que la moció de censura és una eina que s'ha d'explorar. Tot i que dilluns no es va aprovar perquè no hi havia prou consens en l'Assemblea de la Federació Espanyola, asseguren que sí que hi ha presidents territorials que ja han posat fil a l'agulla per fer fora Rubiales. Perquè tiri endavant aquesta moció de censura, caldria que hi votessin a favor un terç, una tercera part, que la impulsessin, volem dir, una tercera part dels membres de l'Assemblea, i que hi votessin a favor dues terceres parts. Abans ho avançàvem també, la decisió del TAT ha desencadenat també un pronunciament de Rubiales, i és que a través d'una carta oberta s'ha tornat a defensar i ha tornat a negar que el petó a Jenni Hermoso fos una agressió.
El dirigent espanyol va emetre un comunicat extens a través de les xarxes socials en què denunciava un linxament polític i mediàtic. Assegura que l'han intentat enfonsar en nom del feminisme i parla d'un fet espontani, mutu i consentit, producte, diu, del gran entusiasme després de guanyar la Copa del Món. Rubiales, això sí, va demanar disculpes pel seu comportament durant el Mundial i va afegir que continuarà defensant-se per, diu textualment, demostrar la veritat a través de proves que considera que són fets clars. Rubiales no va ser l'únic que hi va parlar sobre el petó a Jenni Hermoso, també s'hi va pronunciar el seleccionador espanyol masculí Luis de la Fuente. Ell va ser un dels assenyalats per aplaudir Rubiales en el discurs esperpèntic que va fer divendres. L'entrenador va insistir que s'havia equivocat, però no entén per què hi ha gent que li demana que deixi el seu càrrec. De la Fuente va explicar que s'esperava que Luis Rubiales dimitís i que quan no ho va fer el va descol·locar tant que no va saber com reaccionar. Va ser aleshores, afegeix, quan va aplaudir el seu discurs.
Nos encontramos con otra cosa totalmente diferente. No era de fácil de digerir y para mí no lo fue. Yo, la verdad, que quedé en blanco. No estaba, fue una situación que me superó.
I per si no n'hi havia prou, volíem dir, a la festa també s'hi va afegir el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, que va assegurar que ell és amic de Luis Rubiales, però que de seguida li va aconsellar que dimitís.
Había tres cosas que había que hacer. La primera era pedir perdón. La segunda, y no menos importante, era explicar todo lo que se ha hecho con el fútbol femenino. Cuando empieza este equipo, el fútbol femenino, como decían las jugadoras, no tenían nombre, ni en sus camisetas, ni en nada. La estructura que ha ido al Mundial está al nivel de la mejor selección de todas. Pedir perdón, explicar lo que se ha hecho y lo siguiente, sin ninguna duda, plantear la dimisión.
Alejandro Blanco també va reconèixer que el que va passar a la final del Mundial són fets que no es poden consentir.
El cas Rubiales, doncs, que torna a estar ple d'interrogants, preguntes com ara si el TAT acceptarà suspendre Rubiales temporalment, tal com li demana el Consell Superior de l'Esport, o quant de temps pot tardar a resoldre l'expedient i aplicar-li una sanció definitiva. També, que si aquesta sanció, quina és la més probable, un cop, doncs, només s'ha catalogat aquestes presumptes faltes com a greus i no molt greus. Preguntes que intentarem respondre avui al Via Lliure de RAC1 amb un gran coneixedor del funcionament del TAT, i és qui va ser membre d'aquest Tribunal Administratiu de l'Esport, Jesús Abezuela. Sobre totes aquestes incògnites, també és interessant llegir avui un article al País en què expliquen que Rubiales té incidència en la configuració d'aquest TAT. El tribunal està format per 7 membres, 3 dels quals són escollits per les federacions esportives. El mateix article assenyala que controlar aquest òrgan sempre ha estat un dels desitjos de Rubiales, i de fet un dels membres, Jaime Caravaca, és nebot d'un dels advocats de la Federació Espanyola de Futbol, fet que precisament també va aixecar polseguera fins al punt que alguns dels denunciants en tot aquest cas van demanar que se l'apartés de la causa. Avui també tots els diaris assenyalen el contratemps que ha provocat la decisió del TAT. La Vanguardia, per exemple, diu que la tesi del Consell Superior d'Esports queda en paper mullat i qualifica de clatellada la resolució del tribunal. Mundo Deportivo també es queixa que el TAT digui que el comportament de Rubiales sigui només greu i no molt greu, tal com demanava el govern de Miquel Iceta. El periódico també continua en la mateixa línia, en la seva portada. Diuen que és un revés al pla d'Iceta, que queda desbaratat, diuen, i que tot plegat s'està estirant molt més del que pensava el govern espanyol. Pel que fa a la premsa espanyola, el País demana que la seva editorial, que Rubiales, plegui d'una vegada per totes. El diari destaca que l'esport espanyol està desfasat a l'hora de plantar cara a les conductes masclistes i que lamenta també que no té eines suficients. No tots els diaris diaris, però, carreguen contra el TAT. També n'hi ha que assenyalen amb el dit acusador l'executiu espanyol. És el cas del Mundo, que obre en portada dient que el govern ha naufragat amb aquest cas. Diu que la incapacitat que està mostrant el govern espanyol està perjudicant la imatge de l'Estat i que el mandat del president de la Federació sempre ha estat esquitxat d'escàndols, i ho rematen també dient que les presses per fer-lo fora arriben tard i malament. En canvi, qui també demana la dimissió de Luis Rubiales i també del president, en aquest cas, de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, és el Parlament. La cambra catalana es converteix en la primera de tot l'estat espanyol que s'ha pronunciat sobre aquest cas, i ho va fer per reclamar que Rubiales plegui. El Parlament creu que la seva conducta va ser del tot inadmissible i l'acusa de tenir comportaments masclistes, Adrià Santasusagna.
Declaració institucional per sorpresa que es va anunciar al final del primer ple del Parlament, un text pactat entre Esquerra, Junts per Catalunya, el PSC, els Comuns i la CUP, i que no van signar ni el PP, ni Vox, ni Ciutadans. El text demana clarament a Rubiales i Soteras que facin un pas al costat, i no només ells, sinó també tots els representants de l'esport que van aplaudir el discurs de Rubiales a l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol. El Parlament creu que no es poden permetre actituds masclistes i patriarcals, i per això els demanen que pleguin. Llegir el text a la secretària segona de la cambra, Aurora Madaula.
Considera que tant Rubiales com tots els altres representants d'institucions esportives i concretament el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, que li han donat el seu suport, haurien de dimitir de les seves funcions, ja que amb aquestes actituds masclistes no poden representar unes institucions esportives que han de tenir com a objectiu el combat de la violència masclista.
La declaració també dona tot el suport a Jenny Hermoso i a les jugadores de la selecció espanyola femenina de futbol, i es compromet a treballar per erradicar la violència i les actituds masclistes del món de l'esport.
I per cert, que encara vinculat amb el cas Rubiales, en les últimes hores també ha aixecat polseguera un mural al Parc de les Glòries de Barcelona. Hi ha un grafiti que il·lustra el petó de Rubiales a Jennifer Hermoso, que l'ha fet l'artista urbà Tibi Boy, que ha immortalitzat el moment del petó en un mur, i a sobre hi ha el dibuix del dibuix i ha escrit la frase, la paraula respecte. Tot i això, és un grafiti ambigu que molta gent ha criticat perquè deixa la porta oberta a la interpretació sobre si demana respecte per Jennifer Hermoso o bé per Rubiales. Tibo Boy s'ha fet famós per a tot tipus de murals, com ara el d'Alexia Putellas vestida de Superman, o també el del petó entre Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Nou i 21, i abans ho dèiem, i encara vinculat amb el món del futbol, ahir va tancar el mercat de fitxatges a primera i segona divisió. Va ser un dia molt mogut, amb sortides i entrades que es van anar confirmant especialment a partir del vespre. En el cas del Barça, a última hora de la nit va anunciar les incorporacions de João Félix i també de João Cancelo. Un arriba cedit per l'Atlètic de Madrid i l'altre pel Manchester City. En els dos casos no hi ha opció de compra, i les arribades es van poder confirmar per dos factors. El primer, pels avals i els pagarés que han signat membres de la junta directiva del club, i el segon per les quatre sortides que també es van anar tancant durant el dia d'ahir. Més detalls des de que va seguir aquesta últim dia de fitxatges per part del Barça. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Ha estat una nit plàcida a la ciutat esportiva del Barça amb tots els objectius complerts. El club blaugrana presentarà aquest matí els dos Joaos que jugaran com a cedits sense opció de compra fins a final de temporada. João Félix, petició del president Laporta i procedent de l'Atlètic de Madrid, i João Cancelo, prioritat de Xavi i procedent del Manchester City. Tots dos estan molt contents davant del repte.
Espero que sea el mejor año de mi vida, un año de muchas conquistas, victorias, títulos, pero bueno, vamos paso a paso.
Uno de mis clubes de sueño, uno ya jugué, que es el Benfica, y bueno, estoy muy ilusionado. Muchos de mis ídolos jugaran aquí.
Sense sobresalts, els 12 milions, 6 d'aval i 6 de pagarés de Laporta i el tresorer Ferran Oliver, i les sortides d'Abde per 7,5 milions d'euros al Betis, la cessió d'Eric García al Girona, la d'Ansu Fati al Brighton i la de l'Angler a l'Aston Villa han permès generar l'espai salarial suficient per aconseguir-ho. El club, a més, ha pogut inscriure a temps Iñaki Peña, Íñigo Martínez i Alejandro Valde, desenllaç rodó.
Gràcies, Marta. Com dèiem, aquests dos fitxatges, Joao Félix, Joao Cancelo, que precisament el club ja presentarà d'aquí a molts pocs minuts, a partir de 9:45 del matí, i just després dels dos jugadors que ja es posaran a sota les ordres de Xavi Hernández. Ho seguirem aquí al Via Lliure. El cas és que aquest tancament de mercat ha deixat prou satisfets al president del Barça, Pau.
Sí, després d'una jornada tan agitada amb entrades i sortides, Joan Laporta la va definir com un dia sense precedents. Ho va dir a Gijantes.
Són dos jugadors que estic segur que el Xavi doncs estarà molt content.
L'objectiu és aquest, doncs, que la gent vagi a Montjuïc, que s'ho passi bé, que torni l'alegria del barcelonisme, que sabem que ja ha tornat l'any passat i enguany doncs, el repte és més gran encara. I per això havíem d'incorporar jugadors d'aquest talent que segur que millora molt l'equip. Molt greu per l'Anso, molt greu també per l'Eric García, que són nois fantàstics, a l'Abde també, però jo crec que la seva carrera esportiva doncs, ha de progressar, han de jugar i aquí doncs, tenien menys oportunitats i finalment hem trobat la millor solució.
D'aquesta manera, el Barça tanca el mercat d'estiu amb les incorporacions del dos jous, ara ho dèiem, Félix i Cancelo, a més de la d'Ilkay Gundogan, Íñigo Martínez i Oriol Romeu. És veritat que també ha fitxat el davanter brasiler Vitor Roque, però aquest jugador no arribarà fins al proper mes de gener.
I una de les sortides en clau blaugrana que ha anat cap a Girona es tracta d'Eric García, el central de Martorell. Va insistir molt en les últimes hores de mercat per incorporar-se al projecte de Mitchell. Xavi el volia, però el jugador prefereix buscar minuts lluny de l'estadi Olímpic de Montjuïc i ho farà com ha cedit durant una temporada. I el Girona, que també va oficialitzar els fitxatges del migcampista Joan Solís i també l'atacant Porto, que tornarà a vestir la samarreta blanca i vermella. Tots dos signen per 4 temporades. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. Eric García és, sens dubte, el nom més llampant vinculat amb el Girona en l'últim dia del mercat de fitxatges. Cedit pel Barça per una temporada sense opció de compra. Jugarà les ordres de Mitchell, ara que té 22 anys. És el segon cedit pel Barça després de Pablo Torre, que s'incorpora a la disciplina gironina aquest estiu. No va ser Eric l'únic jugador que va fornir la plantilla del Girona en l'últim dia d'obertura del mercat. També Porto, un altre nom que crida molt l'atenció, ex del Girona, ídol de Montilivi i que torna als 31 anys, mentre que John Solís, migcampista colombià de 18 anys, també va ser ahir oficial. Tots tres ja estan inscrits a la Lliga i, per tant, podrien entrar a les ordres de Mitchell a qualsevol convocatòria. Són 7 fitxatges amb 3 sessions, 3 traspassos i un futbolista que ha arribat lliure. 14 milions d'euros en despeses i uns 16 en vendes entre Oriol Romeu i Santi Bueno.
Gràcies, Miquel. I pel que fa a segona, qui també va fer feina, i molta, és l'Espanyol, amb les arribades de Keita Valdé, la renovació de Pol Lozano i el traspàs del central mexicà César Montes a l'Almeria. Joan Camí, també des de l'Espanyol, bon dia.
Bon dia. El tancament de mercat de l'Espanyol ens ha tornat a regalar sorpreses d'última hora. Com ja és habitual, els blanquiblaus han esgotat les últimes hores per millorar una plantilla que, en principi, per noms, és la millor de segona divisió. La gran sorpresa del dia va ser l'arribada de Keita Valdé, tal com va avançar RAC1. Arriba cedit de l'Espartak de Moscou amb una opció de compra d'uns 2 milions d'euros, davanter de 28 anys, nascut a Arbúcies i amb experiència al màxim nivell, Mònaco, Inter, Lazio, entre d'altres equips. També es va tancar la sortida de l'Andri Dimatà, el Samsunspor de la Lliga Turca, per uns 2 milions d'euros entre fixes i variables, però la traca final va ser senzillament històrica. Els blanquiblaus van retenir a Martin Braithwaite i van vendre a César Montes a l'Almeria a l'últim minut. 8 mesos després de pagar 8 milions per al central mexicà i amb un descens pel mig, l'Espanyol l'ha venut al conjunt andalús per 14 milions d'euros entre fixos i variables. Un jugador que, per cert, no volia estar al club de cap de les maneres i, per si no n'hi havia prou, el club va anunciar la renovació de Pol Lozano, un dels jugadors més estimats de l'afició, que porta 17 temporades al club i que renova el seu contracte fins al 2027. Si podem posar un pas, però a l'Espanyol li continua faltant un migcampista creatiu, un perfil que ha buscat durant tot el mercat. Álvaro Aguado, una de les opcions que més agrada, és agent lliure i podria arribar en els pròxims dies.
Gràcies, Joan. I si la jornada, per tant, va ser moguda pels equips catalans, tot el contrari pel que fa al Real Madrid. Florentino Pérez, que no va moure fitxa, i el club blanc, que va tancar el mercat sense grans incorporacions. Per tant, ni rastre de Kylian Mbappé, que continuarà almenys una temporada més al PSG, Pau.
Com deies, molts moviments a última hora. Hi havia aquesta incògnita de si Mbappé acabaria arribant al Madrid. No es va produir. Sí que es van produir molts moviments in extremis, com la de Mason Greenwood, que el jugador, un futbolista que va ser apartat del Manchester United per una acusació de violència de gènere contra la seva parella, arriba cedit al Getafe de José Bordalás. Álvaro Odriozola torna a la Real Societat, procedent del Madrid, i el Sevilla va anunciar un principi d'acord amb el premianenc Mariano dia de falta, això sí, de passar la revisió mèdica. I en plana internacional, inversió de 90 milions del PSG per Kolo Muani, un davanter, i del conjunt parisenc en marxa Juan Bernat al Benfica. Finalment a la Premier, Sofian Amrabat jugarà cedit al Manchester United.
Un minut i seran 2:15 del matí. Més enllà del cas Rubiales, el mercat de fitxatges i tot l'apartat esportiu, avui, atenció, que haurem d'estar molt atents a les pluges, i és que Protecció Civil ha avançat ja aquest matí alerta per tempestes que poden ser localment molt intenses. De fet, a primera hora ja han començat a caure alguns ruixats, sobretot al Pirineu, i també en alguns punts de Ponent i del sud del país. La previsió és que durant bona part de la jornada afectin sobretot la meitat oest de Catalunya i especialment a partir de la tarda al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat aquest pla Inuncat i demana molta precaució i no acostar-se a rieres o zones que es puguin inundar amb facilitat. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Anem a pams, a veure, comencem per saber quina és la situació a hores d'ara, en aquests moments.
Sí, tenim algun ruixat ja cap a l'Alt Empordà, aquests ruixats prefrontals, podríem dir, abans no arribi aquest gran canvi de temps a partir de la tarda al sud del país. També ha anat plovisquejant en alguns punts de Ponent, del Pirineu, Prepirineu. Aquesta matinada destaquen 6 litres per metre quadrat a Viella i 9 a la Sénia al Montsià. Per tant, de moment, quantitats molt minces, poc importants, de 5 a 10 litres en aquestes comarques de Ponent i del Pirineu, en espera d'això, que es vagi complicant la situació.
I a quina hora es pot anar complicant i ploure amb més ganes?
Sí, serà sobretot a partir de les 6 de la tarda, entre les 6 i les 12 de la nit. Per tant, la fase final d'aquest dissabte és quan les pluges agafaran més cos, més intensitat a les comarques de Ponent i del sud, especialment Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Aquí haurem d'estar molt pendents perquè possiblement al final del dia ja tindrem alguns acumulats de més de 100 litres per metre quadrat, així ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya, amb més probabilitat aquestes pluges més intenses entre el Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp tarragonès. Per tant, al voltant del Cap de Salou, també en aquest tram de l'AP7 entre el Baix Camp i el Baix Ebre, els aiguats poden ser importants al final del dia i ja es pot iniciar aquesta fase de ruixats més forts a partir del migdia, l'hora de dinar. Entre les 2, les 4 de la tarda ja pot començar a agafar una mica d'insistència aquesta pluja, però insistim, el plat fort es veu més vespre-nit. La nit de dissabte a diumenge, doncs, encara pot continuar plovent sobre mullat al sud. No serà pas una situació de pluja general, sinó que es concentraran sobretot al terç sud i poden arribar també, a mesura que acabi el dia, cap al vespre i la nit, a la zona del sud de Barcelona, fins l'àrea metropolitana i també al sud de Lleida.
Dius aproximadament fins les 12 de la nit, però demà ha de seguir aquesta inestabilitat?
Sí, al matí tindrem un matí encara ressecós, podríem dir. Tindrem aquest temporal de mar, també, que no ho hem comentat, onades que poden ser destacables, més de 2,5 metres d'alçades.
Això demà, sobretot, eh?
Sí, demà, sobretot, amb aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Estat de la mar complicat a la meitat sud del litoral català. Això és la zona del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sobretot al voltant del Delta, que ja sabem que és una zona delicada. Aquí les onades, el temporal pot ser important. I demà al matí encara restes de ruixats i tempestes. Encara pot ploure amb ganes fins allà a les 8:15 del matí d'aquest diumenge, sobretot al voltant del Delta de l'Ebre i el massís dels Ports. Per tant, haurem de seguir. Sabeu que són zones on ja hi han hagut alguns aiguats en els últims anys, i aquests barrancs que baixen amb força des de la Terra Alta i l'interior del Baix Ebre cap a mar, cap al sud i cap a l'est, haurem de seguir perquè hi ha possibilitat, doncs, que hi hagin alguns aiguats. Per tant, molta precaució amb la crescuda de rius i rieres, però insistim que no és un temporal general, perquè finalment el nucli d'aquesta borrasca es situa més al sud i per tant deixarà al marge bona part de Catalunya, mentre alguns rebran molta més aigua potser del que caldria. De cop i volta, moltes zones no veuran ni una gota.
Gràcies, Martí. Doncs després ampliem, en tot cas, si aquestes pluges que van en augment. Mentrestant, Unió de Pagesos demana al govern que valori de forma urgent els danys que van patir les granges de la Sénia al Montsià, justament durant la pedregada d'ara fa una setmana, del cap de setmana passat. L'entitat reclama ajuts per poder arreglar els desperfectes tan aviat com sigui possible, Nil Sant Martí.
Sí, la pedregada va afectar una àrea d'uns 2 quilòmetres al voltant del poble, va fer malbé coberts, taulades i magatzems, entre d'altres. Els pagesos demanen al Departament d'Acció Climàtica que s'afanyi a tramitar els ajuts per poder tornar a treballar ben aviat. A banda, reclamen també una rebaixa de l'IRPF adaptada a les pèrdues que tenen.
9:33, i aquest cap de setmana, més enllà de la pluja, una de les grans protagonistes serà la mobilitat de les carreteres i que, a més, també es pot veure complicada precisament per aquestes tempestes. L'operació tornada de les vacances coincideix amb el Gran Premi de Motociclisme al circuit de Catalunya a Barcelona, a més, i és per això que Trànsit preveu problemes a les vies com ara la P7, la C-17 i també la C-33. Fins aquest matí es preveu que surtin 425.000 cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona i per demà s'espera que en tornin uns 255.000 vehicles entre migdia i mitjanit. Per evitar problemes, Trànsit té en marxa un dispositiu especial al voltant del circuit de Montmeló, Josep Vila.
Han habilitat dos carrils d'entrada i un de sortida del circuit. A més, no es permetrà l'aparcament als vorals de les carreteres i s'ha invertit la prioritat de rotondes a la zona de Parets. Pel que fa a l'operació tornada, també s'han habilitat tres carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual, a la P7, a la P7 Sud i la B30, també a la C32 Nord. Trànsit demana prudència i planificar també les rutes, buscar vies alternatives com per exemple la C32 per evitar retencions, i pels que vagin al circuit demanen fer servir també el transport públic per no congestionar encara més les carreteres.
Precisament coincidint amb l'operació sortida, Trànsit va fer també ahir balanç de la sinistralitat a les carreteres. Des de que va començar l'any la mortalitat ha caigut un 10% a les vies. Tot i això, aquest 2023 ja han mort 105 persones. L'última va ser un motorista que va morir ahir en un accident a la C-58 a l'alçada de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
Durant el mes d'agost han mort 14 persones a les carreteres, gairebé un 20% menys que en el mateix període de l'any passat i gairebé un 40% menys que a l'agost del 2019. És l'any que s'agafa de referència perquè és l'últim abans de la pandèmia. El Servei Català de Trànsit també apunta que la sinistralitat ha caigut fins a la meitat a la P7, tot i que continua sent la via amb més morts. Una tercera part de les víctimes d'accident de trànsit aquest any eren motoristes.
I on també hi ha molt moviment aquest cap de setmana és als aeroports, especialment el de Barcelona al Prat, tant pels que tornen cap a Catalunya com els que en marxen. Entre avui i demà en aquest aeroport s'esperen uns 1.800 vols entre sortides i arribades. Anem cap a aquest aeroport del Prat. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia, els primers vols del dia ja han arribat i a la zona de facturació s'ha tornat a omplir de viatgers, d'aquells que han de sortir a mig matí. El temps d'espera per superar els controls de seguretat és ara d'uns 5 minuts. La gent arriba cansada però contenta per les vacances passades i perquè en general no han tingut problemes amb els vols i els enllaços.
De Tenerife. Bien, la verdad que comodidad, bien, rápido.
De La Coruña, de momento todo muy bien.
De Nino de Las Palmas y de China a Barcelona, perfecto, todo perfecto.
París, todo bien, se pasa muy bien y no hay mucha retraso y se pasa bien.
Avui és el dia amb menys activitat de l'operació tornada de vacances, amb 850 vols entre sortides i arribades. Ahir, el dia de més moviment de tota aquesta operació, es va tancar en 3 vols cancel·lats. El 73% dels vols de sortida ho van fer amb algun de retard, igual que el 21% dels vols d'arribada.
Gràcies, Josep. Doncs bé, els turistes que aquest any han visitat Catalunya els ha sortit més car que mai. La inflació ha fet que la despesa pels qui viatgen cap a casa nostra s'hagi disparat. El juliol cada viatge internacional es va gastar de mitjana 213 euros, 14 més que el 2019 i 11 més que fa un any. Això, tot i rebre menys turistes, un 2,5% encara per sota dels nivells prepandèmia.
Aquest juliol han visitat Catalunya 2.319.000 turistes, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. És un 16% més que el juliol de fa un any, però encara no se superen els 2.378.000 turistes que van fer parada l'última estiu abans de la pandèmia. Un de cada 5 euros que s'han gastat el juliol a l'Estat s'ha quedat a Catalunya, que ha rebut 2 de cada 10 visitants estrangers, la majoria francesos i britànics, i amb una estada mitjana de 6 dies.
I encara un apunt més sobre mobilitat. En aquest cas, al centre de Barcelona, a partir d'avui, circular de pujada per la Via Laietana de Barcelona ja no serà possible. Comença la segona fase d'obres en aquesta artèria de la capital, que des de fa un any i mig està cap avall per convertir-la en un carrer menys trànsit i amb prioritat pels vianants, el transport públic i les bicicletes.
Així doncs, des d'avui, durant gairebé 2 anys, el tram que va des del front marítim i fins a la plaça Antoni Maura, a tocar de la catedral, estarà tallat al trànsit. Tothom que vulgui accedir als aparcaments, tant de la catedral com del Mercat de Santa Caterina, ha de saber que només podrà fer-ho des de la plaça d'Urquinaona.
I un dels elements que farà que aquest sigui un cap de setmana complicat pel que fa a la mobilitat també és la tornada a les aules prevista per dimecres. De moment ho fa amb una vaga de professors convocada pel primer dia de curs, que sembla que de moment es mantindrà. El Departament d'Educació avisa els sindicats que no poden assumir els terminis proposats per desfer les retallades i dimarts, això que dimarts s'han trobat, s'han quedat per trobar-se les dues parts, tot i que la conselleria ja ha descartat la possibilitat d'arribar a un acord perquè la vaga es desconvoqui.
Sí, Anna Simó va avisar ahir que la trobada només més parlaran de l'inici del curs, que serà l'endemà d'aquesta reunió. De la vaga no en pensen parlar perquè ara per ara el departament diu no es pot plantejar complir les reivindicacions dels sindicats. Abans, diuen, necessiten tenir els pressupostos del 2024. Anna Simó.
Mai de la vida posaré en dubte el dret i l'objectiu d'una vaga. Una altra cosa és el que jo també els he dit, no és falta de voluntat, sinó que els calendaris no coincideixen. És a dir, en aquest moment no tenim els escenaris pressupostaris per l'any 2024. Per tant, els hi vaig dir, anem de parlar i en parlarem.
Els sindicats demanen que el complement de sou que reben cada 9 anys torni a ser cada 6, com passava abans de les retallades, també l'equiparació salarial per al professorat de l'FP amb la resta i la reducció de 2 hores lectives als mestres que tenen més de 55 anys. Per cert, ahir la consellera també va admetre que el departament va tard pel que fa a climatitzar les escoles davant de l'escalfament que s'està produint amb el canvi climàtic. Tot i això, va assegurar que Educació ja s'ha posat les piles.
Passen 9 minuts a 9:45, fem una pausa i de seguida el nou pacte entre PP i Vox, en aquest cas, a Múrcia.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
12.089-12089.
Sèrie
11011.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Si quan tornes de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
El millor preu.
6 burgers mixtes o de pollastre, ara per 3,19. T'estalvies fins a un 20%. I decora casa teva amb els nostres cactus i suculentes per 1 euro la segona unitat. Lidl, marca la diferència.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Tornaràs de vacances amb imants per a la nevera, postals que desaràs en un calaix per no mirar-te-les mai més i pareus que no tornaràs a posar mai a la vida. I de veritat que tornaràs sense el cupó extra de Nadal de l'11? Aquestes vacances no oblidis de comprar el cupó extra de Nadal de l'11. Ja és a la venda amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Compra ara el cupó extra de Nadal de l'11. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
RAC 1. Tots som 1.
Tres minuts i seran 9:45. El PP i Vox també governaran plegats a Múrcia. Amb les negociacions per la investidura a Espanya en marxa, els populars han signat un altre acord a escala autonòmica amb els ultres i ja en van 5. Tot i l'intent d'Alberto Núñez Feijóo de mostrar una imatge de moderació per recuperar la complicitat amb els partits com el PNB o també l'Espai Postconvergent, aquesta nit la nova entesa que dona entrada als ultres al govern de Múrcia ha esberlat aquest intent de centralitat. L'acord implica que el partit d'extrema dreta aconsegueixi dues consellers conselleries del govern regional, entre elles una amb rang de vicepresidència, com també ha passat en altres territoris com el País Valencià. L'acord també té similituds amb altres pactes amb els ultres, com per exemple el d'Extremadura. I és que igual que allà, el candidat popular Fernando López Miras havia dit i repetit un munt de vegades que no deixaria entrar l'ultradeta al seu govern. Ja ho deia, per exemple, durant la campanya electoral, abans del 28 de maig, com ara en aquesta entrevista a Televisió Espanyola.
No quiero y no voy a formar un gobierno en coalición. Yo he sido protagonista de esa experiencia, he formado un gobierno en coalición y los gobiernos en coalición no son eficientes, no son eficaces y siempre hay una parte, que suele ser la parte minoritaria del gobierno, que prioriza su interés político frente al interés general. Por lo tanto, yo no estoy dispuesto a formar un gobierno en coalición.
Doncs López Miras, que finalment sí que haurà de fer un govern de coalició, i és que això marca que durant 3 mesos els populars i els ultres han mantingut un llarg estira i arronsa al PP, però finalment justifica l'acord dient que així evita haver de repetir les eleccions. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Sí, els populars a Múrcia cedeixen a les pressions de Vox i els ultres estaran a l'executiu murcià amb dues conselleries. L'acord ha trigat 3 mesos a tancar-se perquè el president en funcions, el popular López Miras, s'ha resistit fins l'últim moment a donar entrada als ultres al seu govern. El pols, però, el guanya Vox, que ha allargat les negociacions gairebé fins al límit legal abans que s'haguessin de repetir les eleccions en aquesta comunitat. De fet, el Partit Popular justifica l'acord amb Vox dient que s'ha fet sobretot per aquest fet, per evitar la repetició electoral, i de pas, fons populars tracten de desviar l'atenció i acusar Pedro Sánchez de provocar inestabilitat i de ser el culpable si finalment s'han de repetir les eleccions generals. Després de País Valencià, Aragó i Extremadura, el de Múrcia és el quart acord de govern entre Partit Popular i Vox, firmat després de les eleccions del 28 de maig.
Un nou pacte entre PP i Vox, doncs, en plenes negociacions per la formació del nou govern espanyol, que sembla que plana una mica més el terreny a Pedro Sánchez. De moment li toca intentar-ho a Feijóo el dia 26 i 27 de setembre, però tots els números no li donen de cap manera, i ahir el PSOE fins i tot s'atrevia a posar data a la investidura de Pedro Sánchez. Els socialistes calculen que les negociacions estaran enllestides a mitjans d'octubre, ho revelava el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
17 d'octubre. Que no hagan planes. Va a haber actividad parlamentaria a partir de que la investidura de Feijóo tenga el resultado que todos sabemos que va a tener.
Per cert, encara un apunt més en la crònica política. L'exdiputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila, serà el nou delegat del govern a Madrid, segons Avançar i La Vanguardia. El càrrec que estava vacant des de Caster Capella el va deixar per dirigir el Departament de Territori. Encara vinculat en plana política, el Parlament recorrerà al Tribunal Constitucional la llei espanyola d'habitatge. La cambra considera que la norma envaeix les competències de la Generalitat, per exemple, pel que fa a les zones tensionades i també als pisos de protecció oficial. És per això que volen que el Constitucional revisi i tombi aquests punts conflictius. El Parlament ho va aprovar en el primer ple que van fer després de les vacances.
Un ple en què Esquerra i Junts per Catalunya es van tirar els plats pel cap. Junts va acusar els republicans d'haver aprovat la llei amb el PSOE i Esquerra, per la seva banda, va criticar que no s'haguessin implicat en la negociació. En parlen els diputats de Junts, Mònica Sales, i d'Esquerra, Pau Morales.
El govern hauria pogut demanar aquest dictamen, també altres grups, però no ho vam fer i vam ser nosaltres en solitari qui vam decidir fer aquesta faena necessària.
Vam negociar sols, o massa sols, tot i que hi havia molts més diputats catalans independentistes al Congrés dels Diputats que haurien pogut sumar la seva força i multiplicar el resultat.
El proper ple del Parlament ja serà el debat de política general, que serà a finals de setembre i coincidirà amb el ple d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo.
I pel que fa a Barcelona, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha tornat a agermanar la ciutat amb Tel Aviv. El nou ajuntament recupera així les relacions amb Israel després que el govern anterior d'Ada Colau la suspengués temporalment per donar suport al poble palestí. Ferran Dalmau.
Els socialistes desmunten el veto dels comuns a la capital israeliana d'ara fa mig any. En aquell moment, el PSC, Junts, Ciutadans, Valents i el PP ja s'hi van oposar i ara l'ajuntament de Jaume Collboni ho tomba. El comissionat de Relacions Internacionals de Barcelona, Pau Solanyà, Planilla diu que Tel Aviv és un exemple.
Tel Aviv representa el millor dels valors, diguem-ne, progressistes d'Israel. En els darrers mesos, Tel Aviv ha estat protagonista de més de 30 grans manifestacions en contra de les polítiques reaccionàries del govern del senyor Netanyahu. Per tant, representa els valors que d'alguna forma també representa Barcelona. Tel Aviv és una ciutat indispensable pel diàleg a la Mediterrània.
Tot i així, diu que això no refreda el suport al poble palestí i que el primer viatge de Collboni a l'estranger serà precisament a una ciutat palestina.
Els comuns, per la seva banda, acusen a Collboni de plegar-se al lobby sionista. En un fil a Twitter, el regidor de Barcelona en Comú acusa l'alcalde d'abraçar-se a Israel just quan l'estat passa per la seva pitjor crisi democràtica i governat per l'ultradreta. Recorda més que en el seu moment va fer la suspensió a proposta de milers de ciutadans. Nou i 48, i un altre dels noms propis del dia és el de Rau Alejandro, que ha actuat aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona en un concert marcat per la seva recent ruptura amb Rosalía. Era una de les incògnites si Rau Alejandro faria alguna referència a la de Sant Esteve Sarrovires, i ho va fer, i déu-n'hi-do si ho va fer. Va recordar Rosalía cantant Beso, el tema que van escriure plegats amb el videoclip projectat a l'escenari i mostrant imatges de la seva relació. Però no es va quedar aquí. El músic de Puerto Rico també va interpretar emocionat i per primer cop en directe la cançó de comiat que li va escriure fa poc a la cantant catalana després de la ruptura, Hayami Hana. Rau Alejandro també va repassar, però, els seus temes més coneguts, com Todo de ti, Punto 40, i d'altres més recents, com Baby Hello, la seva col·laboració amb Bizarrap. El cantant va sortir a l'escenari mitja hora de retard, va fer parada a Barcelona dins la seva gira europea Saturno i va aterrar amb les entrades exaurides. També va viure al concert la Bàrbara Padilla.
Sorpresa majúscula ahir a la nit pels assistents al concert de Rau Alejandro. No s'esperava cap referència a Rosalía després de la ruptura i, en canvi, el músic porto-riqueny va cantar Beso, que van compondre entre els dos, i també Hayami Hana, el tema de comiat que li va escriure fa poc, que mai havia fet en directe i que va avisar no cantarà mai més. Després es va aixecar de la cadira i va marxar emocionat de l'escenari. Un cop recuperat, van arribar a les cançons més mogudes, Todo de ti i Baby Hello, la seva col·laboració amb Bizarrap, i pel final de la nit, Punto 40. Això sí, sense oblidar el català i el seu amor per Barcelona, una ciutat que diu és casa seva.
Estimo molt Barcelona. Aquesta és la segona ciutat que me siento en casa. Muchas gracias por acudirme. Desde siempre. El cariño que...
En total van ser dues hores de música urbana, foc, confeti, coreografies frenètiques. Era la primera actuació que feia a Barcelona després de la ruptura i va voler recordar Rosalía amb música sense anomenar-la, això sí, en cap moment.
Gràcies, Bàrbara. Des d'aquest concert també en parlen avui alguns cronistes musicals dels diaris. Per exemple, Sergio Lozano a La Vanguardia, que diu que Rau Alejandro va voler deixar clar que Rosalía és la protagonista de la història d'amor que van tenir i que ell és només l'acompanyant. Explica que es va notar la presència de la de Sant Esteve Sarrovires durant tota l'estona i que el colofó va ser la interpretació de les dues cançons que els uneixen. I el periódico Jordi Bianchotto creu que ahir Rau Alejandro es va llepar les ferides de la ruptura. Diu que Rosalía va fer gran la presència fantasmagòrica, va ser la gran presència fantasmagòrica de la nit, volem dir, i és que va tenir protagonisme fins i tot, atenció, abans que comencés el concert, quan la cançó La Combi Versace es va colar entre les cançons enllaunades que amenitzaven la espera als fans. 9:53 del matí, com hem explicat des de primera hora, a aquesta hora està prevista la presentació dels dos nous fitxatges del Barça, Joao Cancelo i Joao Félix, una presentació que es fa a la ciutat esportiva Joan Gamper, i on hi tenim la Laia Coll. Laia, bon dia.
Ara mateix Joao Félix, el primer dels dos Joaos, ha presentat sobre la gespa del camp d'entrenament Tito Vilanova, acompanyat del president Joan Laporta i també de Deco, i fent les primeres declaracions com a nou jugador del Barça. Ha fet ja l'acte protocolari de la firma del seu nou contracte, arriba cedit per una temporada al Barça, procedent de l'Atlètic de Madrid, i ara doncs està responent les preguntes, i tot just quan acabi aquest acte serà presentat Joao Cancelo. Després hi haurà entrenament i ja molt possiblement els dos entrenant en la primera convocatòria per jugar demà al camp de l'Osasuna. Està destacant Joao Félix la voluntat que tenia per venir al Barça, i de fet ha estat també una de les coses que ha destacat el president Joan Laporta, que ha demostrat la seva voluntat de vestir de blaugrana, que això ha estat clau perquè es pogués fer finalment aquest fitxatge. Joan Laporta també ha destacat el paper de Jorge Méndez perquè es portés a terme, el seu representant, també el representant de Joao Cancelo, i també ha posat en valor la feina que ha fet la junta directiva i Mateu Alemany, que després d'aquest mercat de fitxatges acabarà la seva etapa de blaugrana.
Perfecte, gràcies, Laia. Qualsevol novetat d'aquesta presentació tornem a connectar amb tu, i recordem també que a partir de la una del migdia hi haurà roda de premsa de Xavi Hernández, també segur valorant aquests fitxatges. Fem una breu pausa, de seguida repassem més notícies.
RAC 1.
Calor, set, avorriment? Tu el que tens és estiuitis, i tenim el remei. Butaca supercòmoda, crispetes, cruixents, el teu refresc, i a divertir-te amb les teves pel·lícules favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, The Equalizer 3. I gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
A Begur, de l'1 al 3 de setembre, celebrem la 18a Fira d'Indians.
Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils.
Música, havaneres, excepcionals concerts i molt més.
Aquest any amb la temàtica de famílies indianes. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-45-20, i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Fira d'Indians a Begur.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, a la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
3 minuts i seran les 10 del matí. Netflix avisa si la justícia paralitza l'estrena del Cuerpo en Llamas. La sèrie, basada en el crim de la Guàrdia Urbana, reclamarà danys i perjudicis. Així li ha fet saber a Rosa Peral, la condemnada per aquell assassinat. Ella és qui havia demanat a la justícia suspendre l'estrena prevista per divendres que ve per una possible vulneració del dret a l'honor.
En un brofac, la plataforma recorda que el cas és molt mediàtic. També esgrimeix que hi ha una veritat judicial expressada en una sentència que ha confirmat el Tribunal Suprem. A més, considera que Peral és un personatge públic i defensa que la sèrie està emparada en la llibertat d'expressió i artística. Més enllà d'argumentar la legalitat del producte, Netflix també subratlla que endarrerir l'estrena provocaria un perjudici econòmic greu. Per això reserva la possibilitat d'emprendre accions legals contra Peral si finalment la justícia ajorna la sèrie. De moment, el jutjat que ha rebut la demanda de la condemnada encara no ha pres cap decisió i l'estrena continua prevista pel 8 de setembre.
I encara en l'àmbit judicial, l'Ajuntament de Tarragona demana penes de fins a 10 anys de presó a la cúpula directiva d'Icuoxe per l'explosió de fa 3 anys, on van morir 3 persones. També reclama una multa de 9 milions d'euros per l'empresa. Més detalls des de Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, com ha avançat el diari de Tarragona i ha confirmat RAC1, l'Ajuntament de Tarragona demana 25 anys de presó per la cúpula directiva d'Icuoxe en el moment de l'explosió, amb 3 morts, un d'ells, un veí del barri de Torreforta, que s'estava tranquil·lament a casa seva a quasi 3 quilòmetres de la planta sinistrada. La petició de pena més alta, de 10 anys de presó, és per l'exdirector general de la companyia, José Luis Morlanes. El cas Icuoxe, amb la instrucció ja tancada des d'abans de l'estiu, està a l'espera que l'Audiència de Tarragona assenyali la data de judici. Un judici de molta complexitat, amb desenes de testimonis, que, segons va avançar el president de l'Audiència de Tarragona, no arribarà abans del 2025. Cap dels directius acusats ha estat ni un sol dia privat de llibertat.
I en plana cultural arrenca el primer cap de setmana del Festival de Cinema de Venècia i ho fa amb dues estrenes molt esperades que arriben acompanyades de dues absències importants. Avui es projecten Maestro, el més nou de Bradley Cooper, i també The Palace, l'última de Roman Polanski, cap dels dos directors, però estarà allà per presentar-les. Més detalls des de Venècia, enviada especial de RAC1, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Segons va explicar Alberto Barbera, director de la Mostra de Venècia, Bradley Cooper volia desesperadament presentar la pel·lícula al festival. De fet, se'l va poder veure voltant per l'illa els dies previs, però finalment l'actor, director i guionista de Maestro no presentarà la pel·lícula en solidaritat a les vagues de Hollywood, una producció més de Netflix.